Bon dia, són imparables.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I a l'artística!
Sí! 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 Sí!
9,9, 9,9, 9,8, 9,9 i 9,8. Un 10, un 10 a la puntuació B, un 10 a la puntuació artística, un 10 a la puntuació artística. I el Club Patinatge Artístic Olot sortia antepenúltim. Encara en falten, encara no s'ha acabat. I ja hi ha 10, ja hi ha un 10 pel Club Patinatge Artístic Olot, que una vegada més se supera en una pista de patinatge artístic.
Som-hi, som-hi!
I tant que sí que hi van ser. El Club Patinatge Artístic Olot guanya el 15è or europeu i fa un doblet per la història. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega es van tornar a exhibir amb el ball escalant i van rebre un 10 a la puntuació artística, tot i sortir avantpenúltimes. El seu títol europeu s'afegeix al que també va aconseguir el júnior i el club celebra per primera vegada un doblet continental que vivíem d'aquesta manera a Ràdio Olot.
Ha sigut màgic, ha sigut màgic. Ha estat... És que no té paraules. Hi ha hagut un momentet fins i tot que he deixat de mirar-les amb elles per mirar la gent, la reacció de la gent. La meva idea encara era una altra. Jo volia fer-ho diferent. L'únic que, bueno, en aquest cas l'Esther m'ha dit, et deixo sol si passa això. Jo crec que hagués estat un puntasso d'aquells bonics, perquè la meva idea era fer-ho de cares al públic, d'esquenes als jutges. Però semblava potser una mica com agosarat, hagués estat una cosa agosarada, però és que l'espectacle és per tothom, no només per quatre, que ens han de donar una puntuació.
Quanta raó que té Ricard Planiol. Aquí sentirem a l'informatiu que ara mateix comença, perquè avui és el nostre tema, no podia ser de cap altra manera el nostre tema d'obertura.
El dia en 4 minuts.
El dia en què també us explicarem que Garrotxa d'Homus ha impulsat 57 projectes en els primers 6 mesos d'aquest any. Aquesta xifra suposa gairebé el doble dels que es van atendre al mateix període de l'any passat. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
En definitiva, són bons números. Pensem que és un servei molt ben valorat per la ciutadania, que cada vegada més la gent coneix, que s'ho diuen, que l'utilitzen, i sobretot repeteixo el que he dit al principi, tenint en compte els increments, doncs, que hi ha en la facturació dels rebuts de la llum amb els consums energètics, i tenint en compte que ara disposem d'una línia d'ajudes Next Generation, ajudes que venen d'Europa, doncs pensem que els propers mesos, doncs, encara tindrem moltes, moltes més sol·licituds d'informació.
Fins ara han atès a 300 persones i s'espera que la xifra s'incrementi encara més des d'ara fins al mes de desembre. Avui també anirem a l'Espai Natural un dia més, perquè Turisme Garrotxa posa en marxa una central de reserves a la seva web amb la finalitat de poder controlar l'accés als boscos de la comarca. Han fet uns panells informatius amb 4 idiomes diferents amb diverses recomanacions als visitants. La Gemma Canalies és la presidenta de Turisme Garrotxa.
Estem vivint en una zona, diguem-ho, exclusiva. Cada vegada que la gent coneix allò com vivim, els agrada, volen tornar, repeteixen, fidelitzem visitants, però a més de fidelitzar visitants, pensem que aquí la Garrotxa també es complementa amb moltíssim tipus d'activitats que es fan també a l'espai a l'aire lliure. I en aquest cas, amb aquesta acumulació d'activitats, amb aquesta bona entesa que hi ha dels visitants que venen i que volen tornar a la zona, i a més amb els residents d'aquí a la comarca, doncs cal gestionar i planificar bé totes aquestes zones d'espais.
De fet, la preservació de l'entorn s'ha convertit en una prioritat des de la hiperfreqüentació provocada després del confinament. Aquest any agafa una volada més important com a conseqüència del perill d'incendi forestal, el més elevat de les últimes dècades, recordem-ho, a causa de la situació dels boscos. I acabarem el nostre informatiu d'avui anant fins a Camprodon, perquè un estudi explica com va ser el temps durant el període de la retirada. Ens ho explicaran precisament els investigadors que l'han dut a terme, perquè ens donarà una idea encara més gran de la magnitud de la tragèdia. A aquesta hora són notícia les declaracions de Pere Aragonès. Ha dit que Esquerra apartaria Laura Borràs si depengués d'ells mateixos. Diu que posarien la institució al davant. El president català diu que el cas de la presidenta del Parlament és molt diferent d'altres relacionats amb l'1 d'octubre. Una filtració revela les accions rotundament il·legals d'Uber per implantar-se a Europa. Destacats polítics de la Unió Europea, com Macron i membres de la Comissió Europea, van ajudar secretament la companyia nord-americana. La gran majoria de treballadors de Telefònica rebutja la jornada de 4 dies. 4 dies perquè s'acabi precisament el termini per acollir-se a la jornada setmanal flexible. Només l'1% dels empleats ho ha demanat de forma formal. Arriba a Netflix el primer doblatge en català del fons de TV3. És la pel·lícula Tauró, de Steven Spielberg. Segons el Departament de Cultura, és el resultat d'un compromís adquirit al març per la plataforma amb la Generalitat.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
El temps amb Dani Ramírez.
Hem tingut un cap de setmana de molta, moltíssima calor, una calor que ha vingut per quedar-se durant tots aquests propers dies. Dani, sense canvis de moment, no, en el temps?
No es preveu cap canvi en 5 o 7 dies. Per tant, ve una situació de molta calor, la calor anirà a més, especialment cap al dia 12, 13, 14, arribaríem al màxim de temperatura alta, i podríem fregar els 40 graus o potser 38 a les comarques interiors, de moment sense cap tempesta. Potser cap al dia 18, 19 de juliol, a les tardes hi hagués alguna tronada al Pirineu, però fins aleshores aquest ambient de sol i de calor molt continuada, persistent i forta.
Vols comprar a prop de casa? De qualitat, estalviar el 3%, participar en sortejos cada mes i guanyar un munt de premis? Descarrega't l'aplicació Garrotxa a prop i no t'oblidis de validar-la en els més de 90 allotjaments, restaurants, comerços, serveis i ofertes de cultura i oci de la comarca. Fes un cop d'ull a garrotxaaprop.cat i dona vida al territori. Garrotxa a prop. Junts reactivem l'economia local.
I a l'artística!
Sí! 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 Sí!
9,4, 9,9, 9,9, 9,8, 9,9 i 9,8. Un 10, un 10 a la puntuació B, un 10 a la puntuació artística, un 10 a la puntuació artística. I el Club Patinatge Artístic Olot sortia antepenúltim. Encara en falten, encara no s'ha acabat i ja hi ha 10s, ja hi ha un 10 pel Club Patinatge Artístic Olot, que una vegada més se supera en una pista de patinatge artístic.
Som-hi, som-hi!
L'esport a Ràdio Olot.
El Club Patinatge Artístic Olot guanya el 15è Or Europeu i fa un doblet per la història. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega es van tornar a exhibir amb el ball escalant i van rebre un 10 a la puntuació artística, tot i sortir antepenúltimes. El seu títol europeu s'afegeix al que també va aconseguir el júnior i el club celebra per primera vegada la seva història un doblet continental. Ja són a casa, ja han tornat després del seu viatge a Itàlia, en David Planella i tot l'equip d'esports de Ràdio Olot. David, déu-n'hi-do quin cap de setmana més emocionant i més històric que hem viscut en directe aquí, a l'antena de Ràdio Olot.
9 de juliol del 2022. Aquesta data quedarà marcada per sempre en la història del Club Patinatge Artístic Olot. És el dia que el Club Olotí va celebrar el Pala Galassi de Forlì, a Itàlia, el 15è títol europeu del seu palmarès i, alhora, un doblet inèdit que no havia passat mai. I és que divendres el grup júnior ja s'havia proclamat campió continental. Dos títols en dos dies que premien les innovadores propostes de Ricard Planiol, sempre a l'avantguarda del món del show, i les grans execucions de les seves patinadores. En el cas del grup gran, fins i tot van rebre un 10 en la puntuació artística, la màxima nota gens habitual de veure quan un equip surt antepenúltim i quan, per tant, encara falten dos conjunts més per competir. Però si un jutge es va atrevir a posar-lo és perquè el CP Olot va tornar a fer una exhibició amb el ball escalant. El director tècnic i artístic, en Ricard Planiol, diu literalment que van fer màgia i destaca la connexió amb el públic que van aconseguir. Fins i tot revela, en declaracions a Ràdio Olot, que va estar a punt de fer el ball d'esquenes als jutges i de cara al públic que se situava a l'altre costat de graderia.
Ha sigut màgic, ha sigut màgic. Ha estat... És que no té paraules. Hi ha hagut un momentet fins i tot que he deixat de mirar-les amb elles per mirar la gent, la reacció de la gent. La meva idea encara era una altra. Jo volia fer-ho diferent. L'únic que, bueno, en aquest cas l'Esther m'ha dit, et deixo sol si passes això.
jo crec que hagués estat un puntasso d'aquells bonics, perquè la meva idea era fer-ho de cares al públic, d'esquenes als jutges. Però semblava potser una mica com agosarat, hagués estat una cosa agosarada, però és que l'espectacle és per tothom, no només per quatre, que ens han de donar una puntuació.
I tot i això, tot el pal a Galassi de Forlí es va posar dempeus per ovacionar el patinatge de les olotines, les millors de la competició, i els jutges també van aplaudir-lo a la seva manera, perquè a banda d'un 10 hi va haver 3 9,9s. L'entrenadora Esther Fàbrega resta importància a les puntuacions i posa l'accent en l'actuació de les seves patinadores.
Les notes, al final, competeixes per veure les notes, no? Però vull dir, ja estàvem contentes, de veritat que estàvem molt contentes i molt orgulloses.
El 10 li dones algun significat?
No. No, perquè surten grups de darrere, t'estan dient que li agrada molt i que està molt bé, però no existeix la perfecció, tots ho sabem. Però és una manera de dir-te que per ells no li ha faltat res, del que ells estaven esperant no li ha faltat res. S'agraeix moltíssim, però l'objectiu no és treure 10, l'objectiu és fer-ho bé i fer disfrutar el públic, que és el que hem aconseguit.
La puntuació olotina, 136 punts, va estar molt per sobre de les notes de dos equips italians que van completar el podi, el Crystal Skating, segon amb 130,7, i el Royal Eagles, tercer, amb 130,6. La creu de la competició va ser el Girona, que va fer la millor actuació de la temporada, però que va quedar fora del podi, quart classificat. Tot això va passar dissabte, però la primera gran alegria del CPA Olot ja va arribar en el primer dia de competició. Divendres, el grup júnior va donar la sorpresa i es va proclamar campió d'Europa amb la coreografia Decisió Final. Va superar l'Aldea, el campió estatal, i també el potent Division, el campió italià. En definitiva, va fer història perquè mai fins ara havia aconseguit pujar al primer graó d'un podi europeu. Escoltem la seva entrenadora, Olga Costa, i la capitana, Sara Vaireda.
Ens va venir de nou, de nou, de nou, de nou, i la sorpresa va ser, pues, imagina't-ho, molt grata i molt benvinguda per tots. S'ha treballat molt, hi ha molta feina darrere, hi ha un treball, sobretot com a tècnica grupal, molt bona.
Molt contentes i molt orgulloses d'haver viscut l'experiència d'aquest primer europeu i haver aconseguit aquest títol tan important per al club.
El seu títol, juntament amb el del grup gran, han convertit el Campionat d'Europa de Forlí en un dels més especials de tots els que ha viscut el CPA Olot. El president del club és Josep Segués.
N'hi ha hagut molts, però aquest serà especial i a més serà recordat, perquè aquest doblet, a part que és històric, d'alguna manera posa molt en valor el que estem fent i sobretot em sembla que posa al capdamunt de tot una figura d'una persona que no extraordinària. Em sembla que avui ens ha demostrat de nou el que és capaç de fer i sobretot que dues coreografies seves siguin campiones d'Europa. Per tant, em sembla que avui més que ningú en Ricard s'ho mereix. Es mereix aquest reconeixement.
A hores d'ara, Ricard Planiol ja treballa la temporada que ve. L'europeu sempre marca un abans i un després en aquest sentit i serà ara quan les patinadores ja començaran a muntar les coreografies que presentaran al gener. El grup júnior ja ha acabat la temporada amb aquest campionat d'Europa i al gran només li quedaran els World Skate Games que es disputaran a principis de novembre a l'Argentina.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tota la nostra enhorabona al Club Patinatge Artístic Olot. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin nivell que tenim a casa nostra. Més continguts de l'actualitat d'aquest dilluns. Garrotxa Domus ha impulsat 57 projectes en els primers 6 mesos d'aquest any. Aquesta xifra suposa gairebé el doble dels que es van atendre al mateix període de l'any passat. Fins ara han atès 300 persones i s'espera que la xifra s'incrementi encara més des d'ara fins al mes de desembre. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Garrotxa Domus és un servei gratuït per fomentar la rehabilitació energètica d'habitatges de la comarca. Tota persona interessada en fer reformes en el seu domicili, que incloguin l'estalvi energètic i la defensa del medi ambient, s'hi poden acollir. Garrotxa Domus acompanya els interessats en tot el procés, des del finançament fins a la instal·lació, comptant amb empreses certificades per fer-ho. En aquests primers 6 mesos del 2022, el nombre de persones interessades en acollir-se al projecte ha crescut fins a un 44% en comparació amb el mateix període de l'any passat, impulsant 57 projectes de reformes energètiques. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que l'increment de preus és una de les causes del creixement de l'interès per les energies renovables.
Un d'ells a ningú se li escapa és el fet de que els rebuts energètics doncs, han tingut uns augments espectaculars els darrers mesos. La gent té moltes dificultats doncs, per atendre uns rebuts doncs, que a vegades s'han doblat, triplicat i fins i tot quadriplicat. És a dir, és una constant que l'anem trobant tant en el món empresarial doncs, que els han augmentat molt els costos energètics, però també en l'àmbit domèstic. Això ha fet que moltes persones s'adrecessin en aquest programa en el Garrotxa d'Homos per veure si poden reduir la factura del consum d'energia que tenen a casa seva.
Segons les dades fetes públiques per l'Ajuntament d'Olot, en aquest mig any el 58% de les actuacions han estat instal·lacions fotovoltaiques, seguides de la col·locació d'aïllaments amb un 21% i finalment la millora de la calefacció i la climatització amb poc més d'un 10%. A més, durant aquest període, des de Garrotxa d'Homos han contactat amb un miler de persones i han aconseguit fer realitat 200 projectes de millora, que suposen la reducció de més de 500 tones anuals d'emissions de CO2 a la comarca.
En definitiva, són bons números. Pensem que és un servei molt ben valorat per la ciutadania, que cada vegada més la gent coneix, que s'ho diuen, que l'utilitzen i, sobretot, repeteixo el que he dit al principi, tenint en compte els increments doncs, que hi ha en la facturació dels rebuts de la llum amb els consums energètics i tenint en compte que ara disposem d'una línia d'ajudes Next Generation, ajudes que venen d'Europa, doncs pensem que els propers mesos doncs encara tindrem moltes més sol·licituds d'informació.
De la seva banda, el director de Garrotxa d'Homos, Jordi Ayats, es mostra convençut de que si les bones dades del programa europeu continuen, tancaran l'any superant les xifres de la campanya anterior.
La part d'ajudes destinades a fotovoltaica, autoconsum, fotovoltaica, bateries i climatització renovable, que la convocatòria es va obrir a principis d'aquest any i que en 2 setmanes ja s'havia exhaurit el pressupost destinat a Catalunya, doncs que també s'han desencallat 114 milions més a Catalunya per aquesta línia i, per tant, totes aquelles persones que estan interessades en posar fotovoltaica o posar bateries o canviar la climatització i utilitzar doncs, climatització en fonts renovables, doncs també, en principi, hi torna a haver pressupost per aquest tipus de subvencions.
16 dels 21 municipis de la Garrotxa estan adherits a Garrotxa d'Homos. És un servei totalment gratuït que té per objectiu impulsar l'eficiència energètica i l'energia renovable a la comarca.
No deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient perquè Turisme a Garrotxa posa en marxa una central de reserves a la seva web amb la finalitat de poder controlar l'accés als boscos de la comarca. Han fet uns panells informatius amb 4 idiomes diferents amb diverses recomanacions adreçades als visitants.
En els cartells s'informa del període durant el qual durarà la regulació d'accés a la vall de Sant Aniol, les planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, a la riera de Sant Martí de Santa Pau i la zona dels Pins de Sant Privat d'en Bas. També s'indica els punts d'aparcament habilitats en cada zona, quants vehicles hi caben, els diferents itineraris que es poden fer des del punt d'estacionament, així com els preus que els visitants hauran de pagar, que en la majoria dels casos ronden els 5 euros. També es donen enllaços i codis QR perquè els visitants coneguin més característiques de la zona en la qual es troben i les alternatives en cas d'arribar en un indret que hagi arribat al límit d'aforament. La presidenta de Turisme Garrotxa és Gemma Canalies.
Estem vivint en una zona, diguem-ho, exclusiva. Cada vegada que la gent coneix allò com vivim, els agrada, volen tornar, repeteixen, fidelitzem visitants, però a més de fidelitzar visitants, pensem que la Garrotxa també es complementa amb moltíssim tipus d'activitats que es fan també a l'espai a l'aire lliure. I en aquest cas, amb aquesta acumulació d'activitats, amb aquesta bona entesa que hi ha dels visitants que venen i que volen tornar a la zona, i a més amb els residents d'aquí a la comarca, doncs cal gestionar i planificar bé totes aquestes zones d'espais.
Aquests cartells informatius estaran repartits als diferents gorgs i punts d'interès de la comarca. Entre les principals novetats respecte a l'any passat, destaca la nova ubicació de l'aparcament de l'espai natural de la Riera de Sant Martí a Santa Pau. Enguany es troba situat a la carretera GI 524, al final de la recta del càmping Mas Patxet. Una altra de les novetats és que a les 12 del migdia a les 7 de la tarda hi haurà informadors ambientals repartits durant els mesos de juliol i agost per diferents espais davant de la Garrotxa.
Sobretot informar, evitar actes de vandalisme, informar sobre com la gent pot planificar, per quins llocs pot passejar, per quins llocs pot gaudir i d'una forma ben gestionada amb el territori. Llavors, què tenim com a màxima prioritat? Perquè, sobretot, per garantir la mobilitat a tota la zona, a la qualitat, sobretot, d'aquesta experiència turística, l'activitat econòmica i, sobretot, la bona entesa amb tota la població local.
La preservació de l'entorn s'ha convertit en una prioritat des de la hiperfreqüentació provocada després del confinament. Aquest any agafa una volada més important com a conseqüència del risc d'incendi forestal, el més elevat de les últimes dècades a causa de la situació dels boscos.
Per cert que l'entitat ecologista SOS Costa Brava ha denunciat l'actuació que s'ha dut a terme aquesta setmana en una zona de la platja de Pals, al Baix Empordà, ubicada davant de l'antiga Ràdio Liberty i dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El promotor d'una nova guingueta l'ha modificat l'orografia de les dunes per crear un monticle i anivellar el terreny amb dues retroexcavadores. Ho ha fet sense l'autorització prèvia del parc, que n'ha aixecat acte, però que de moment no ha pres cap mesura. El president de Salvem la Platja de Pals és Pau Bosch.
Precisament aquesta zona és una zona molt poc freqüentada que està utilitzada bàsicament per nudistes. O sigui, també els usuaris de la platja estaran incòmodos amb un ús, amb la contaminació acústica i lumínica, i també la flora i fauna es veurà amenaçada per aquest nou ús. Creiem que és molt desafortunat.
Aquesta és la primera vegada que hi haurà una guingueta després que l'any passat l'Ajuntament de Pals, que ha declinat fer declaracions, modifiqués el pla d'usos de la platja permetent aquest servei en un espai natural freqüentat per nudistes. El dia d'avui té més continguts que repassem ara mateix en un format més breu. La Junta de Directors i Directores de les Escoles Públiques de les Comarques Gironines ha carregat contra la improvisació d'educació de cara a l'inici del curs escolar. A través d'un comunicat ha criticat la poca capacitat de negociació del departament, així com el desconeixement, diuen, de les dificultats i la realitat dels centres del país. En aquest sentit, de cara al començament del curs, el dia 5 de setembre, els directors no entenen que no es doni la possibilitat als consells escolars d'optar a fer la jornada intensiva la primera setmana i la partida a la resta, quan sí ho podran fer, per exemple, les escoles rurals. Avui també és destacat que tres menors d'un casal de Sal han patit una intoxicació i han hagut d'anar a urgències perquè tenien vòmits i eren incapaços de poder ingerir líquids. Els tres infants van començar a tenir símptomes divendres al migdia mentre eren al casal que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya al municipi. Al matí s'havien banyat a la piscina infantil de Sal, però van haver de sortir-ne davant la sospita que el clor estigués descompensat. Fonts municipals asseguren que els paràmetres es comproven periòdicament i que els d'aquell matí eren normals. Per això, també s'investiga si els nens van ingerir algun aliment que els va provocar aquest tipus de reacció. A la crònica judicial, prop de 5 anys després del doble crim de Susqueda, ha aparegut un nou testimoni del cas, que el 26 d'agost del 17 va veure dos homes discutint a l'interior d'un cotxe i un caiac mig desinflat en forma de V baixa enmig de l'embassament. Així ho ha publicat aquest cap de setmana el diari El Punt, que explica que es tracta d'un ciclista d'Osona que aquell dia va passar per la presa a cap a les 10 del matí en sentit Sant Martí Sacalm i a 3:15 de tornada, i que hauria decidit donar a conèixer el seu testimoni després de la publicació del llibre El Pantà Maleït i d'escoltar una entrevista a la seva autora. El nou testimoni va sospitar aleshores que els dos homes que havia vist discutint podien tenir algun tipus de relació amb el cas. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 29 de juny 11 plantacions de marihuana ubicades principalment a la comarca de la Selva, però també al Baix Empordà, i van detenir 14 homes i dues dones d'edats compreses entre 21 i 56 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La notícia s'ha sabut ara. La majoria d'aquestes plantacions estaven ubicades a xalets en urbanitzacions de la zona. Els domicilis on es va acreditar l'activitat delictiva eren propietat de bancs o particulars. Alguns estaven ocupats i d'altres llogats de forma legal per evitar ser objecte de processos judicials que impedissin la continuïtat del negoci. Anem ara cap a Figueres perquè de la capital de l'Alt Empordà està recuperant les xifres comercials d'abans de la pandèmia i durant la primera meitat de l'any l'Ajuntament ha registrat 126 noves llicències d'obertura, una cinquantena de les quals per noves botigues. A principis de gener a Figueres hi havia gairebé 800 establiments i la ciutat lidera el rànquing de botigues per habitant amb 16 comerços per cada 1.000 persones. La regidora de Comerç, Esther Marcos, diu que estan notant un increment en el nombre de visitants que venen a la ciutat, però que tot i així moltes botigues no es plantegen obrir els diumenges.
Exacte, que sí que seria òptim, eh? Que estaria bé que les botigues obrissin, perquè al cap i a la fi l'hostaleria també, ostres, els hi diria bé, no? Sí, se'n beneficiaria. Inclús s'han fet propostes a nivell de comerciants i així, de, ostres, i si pactem 4 diumenges a l'any i fem algun esdeveniment per fer-ho, però no hi ha aquesta voluntat i aquest interès.
És la regidora de Comerç de Figueres, Esther Martos, que sí que diu que han detectat un canvi de tendència en comparació, per exemple, amb l'any 2020 o fins i tot abans de la pandèmia. I avui, per tancar el nostre informatiu, acabarem parlant del temps, però del temps de fa uns quants anys. Dos investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya han elaborat per primer cop els mapes meteorològics dels dies de la retirada del 1939, una informació desconeguda fins ara que permet comprendre millor el periple que van viure els 500.000 exiliats que van travessar els Pirineus, 100.000 només per la comarca del Ripollès. La idea va sorgir de Lluís Bassaganya, gestor de l'espai cultural de Cal Marquès de Camprodon.
En aquests diaris personals, una persona m'hi posava que es va trobar amb neu, per dir-te alguna cosa, el 6 de febrer, i en un altre diari personal em posava que no, que el dia 6 de febrer feia sol, no? I que va travessar la frontera sense pluja i sense neu. Llavors, esclar, el fet aquest de que no tinc maneres de saber quina meteorologia es van trobar ells durant aquests dies de la retirada, em cridava una mica l'atenció el fet de poder saber exactament què és el que es van trobar quan ells van creuar la frontera.
El Lluís Bassaganya va comentar-ho al físic i president de l'Associació Catalana de Meteorologia, Jordi Mazón, que va acceptar el repte. Després d'analitzar dades històriques, han constatat que aquells dies van ser d'univers suau, sense fenòmens extrems. I parlant del temps del 39, tanquem el nostre informatiu d'avui. Més informació en menys d'una hora, aquí mateix, a Ràdio Olot.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.